A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Caminar descalços per la sorra o sentir com les onades acaricien els peus i el sol escalfa la pell? Refrescar-nos en aquell gorg de muntanya o respirar l'olor de bosc practicant l'earthing? Hidratar-se la pell amb oli de coco i sentir com el sol carrega les piles és una necessitat vital, ara més que mai. Recuperar la connexió amb el nostre cos a través dels sentits ens ajuda a connectar amb el moment present, aquí i ara. El famós aquí i ara. Tots volem deixar enrere tensions viscudes i respirar alegria i vida. I és que, potser després de tot, ara ens toca, oi? Ara ens toca connectar amb el plaer. I és que les nostres armes de recuperació són molt variades i, d'altra banda, ens coneixem tan poc. Si sabéssim que el nostre cos té respostes curatives per tot i fins i tot ens ho creguéssim, ai mare, on seríem? Disposem de rutes neurofisiològiques per restablir-nos naturalment, però la desconeixença del nostre cos en tots els sentits és massa gran encara. Sembla que el sistema ens arrastri a romandre sota el control mecànic del cervell. Cada cop més lluny de la nostra part corporal, sensual, intuïtiva i instintiva. I ens agradi o no, som éssers humans. I com a tals, formem part del món viu. Formem part del planeta Terra. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. I si recuperem allò que ens dona força? I si recuperem allò que forma part nostra, que surt de dins i que no ve de fora? Baixem del terrat una miqueta i obrim la ment per deixar sentir. Pensem menys i sentim més. Sentim-nos una mica. Això sí, pot ser que no ens agradi el que trobem. Però tranquil, tranquil·la, has arribat al lloc adequat. Aquest és un podcast especial, perquè està fet per tu. És el podcast de la ciutat que cura, i el meu nom és Mercè Milan, i sóc la teva infermera de capçalera. I avui, per gaudir d'una salut plena, parlarem de sexualitat. T'animes a escoltar-nos? Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. Potser haurem de deixar de fer petons de plàstic i abraçades de mentida. Deixar enrere les expressions falses i els moviments buscats. Vestir-nos per sentir-nos lliures i connectats amb la terra. Pensant en un moviment amb llibertat i una vida amable i alegre. Perquè potser comunicar-nos com fins ara no tenia massa sentit. I netejar relacions supèrflues. Ja està bé. Potser per tenir una sexualitat viva cal que ens sentim vius. Per dins i per fora. Per això cal que et preguntis què sents, com estàs i t'abracis. Avui amb l'Anna Mirabete, psicòloga, especialista en sexualitat clínica i salut sexual, tenim la seva companyia per ajudar-nos a obrir la ment i per obrir-nos a una sexualitat lliure de prejudicis, estereotips i mites, però sobretot per dibuixar una salut natural i més humana. Comencem? Benvinguda, Anna. Mil gràcies per estar aquí. Com estàs?
Hola, Mercè. Encantada d'estar aquí amb tu.
Bueno, nosaltres esperant-te amb candeletes perquè comparteixis els teus coneixements, que tanta falta ens fan, i, com sempre, amb la teva alegria i la teva naturalitat, que ens anima a saber-ne més. Desitjant fer-te un munt de preguntes. Preparada?
preparada. Amb moltes ganes.
Sí, genial. I tot i així em quedaré curta perquè no faré totes les preguntes que tots els oients voldran fer, però espero que això sigui un principi. Som-hi?
Som-hi.
Vinga. Què me'n dius o què ens expliques del que seria una sexualitat plena, Anna?
Bueno, jo crec que abans de parlar d'una sexualitat plena seria interessant preguntar-nos què és la sexualitat per contextualitzar una miqueta, no? I jo crec que acotant més, potser no parlaríem de sexualitat, sinó de sexualitats, de diverses sexualitats. Llavors, hem d'entendre que la sexualitat és un concepte molt ampli i no l'hem de reduir a les relacions sexuals purament i, més concretament, no l'hem de reduir a la penetració, sinó que la sexualitat és una sèrie de factors molt complexos que interaccionen entre si, on el protagonisme el té tant la biologia com factors psicològics i com factors socials i culturals. Aquests últims, els socials i culturals, són els que són molt importants perquè ens condicionen i ens regulen la nostra conducta sexual. És com que en cada moment cultural veiem la vida com se'ns ha ensenyat a veure, no? Llavors, pensem que allò és lo normal, lo bo i lo natural.
Clar, és això al que et refereixes quan dius sexualitats, a la diversitat.
Exacte, sobretot. Llavors, també és interessant pensar en la sexualitat com algo que va des de lo més biològic, com podria ser el sexe cromosòmic, com el gènere, com l'orientació sexual, l'erotisme, la identificació, la seducció, les mirades, la carícia, el contacte amb l'altre, les fantasies, el desig, els vincles, és a dir, que tot això és sexualitat, no és només el que nosaltres entenem a vegades que són relacions sexuals i, a més, penetració, no? Ho reduïm tot tant que ens perdem tota l'amplitud de lo que és la sexualitat, no?
I, clar, i també, és que... Sí, digues, t'escolto.
Que també al posar-li paraules també està bé perquè ho contextualitzem, però també ho limitem, no?, en les paraules.
Tens tota la raó. Jo crec que, d'alguna manera, pel que parles, necessitaríem un vocabulari nou, no? I una redefinició de molts conceptes. D'entrada, clar, hi ha tants lastres, jo crec, que ens interfereixen o que condicionen a viure la sexualitat en conflicte avui en dia. Tu creus que encara la vivim en conflicte, però?
Sí, jo crec que sí. Hem de pensar que bueno, la sexualitat ha anat canviant al llarg de tota la història, no? I nosaltres ens hem educat o venim... Bueno, l'educació sexual que hem tingut, si se pot dir educació sexual... Exacte, perquè no hi ha estat, no? Però nosaltres venim molt influïts per la moral cristiana. Llavors, tot el que té a veure amb la sexualitat està molt relacionat amb el bé i el mal, no? Amb conceptes més aviat morals i no tant conceptes més científics o que tenen més a veure amb la realitat de la naturalesa sexual, no? Llavors, bueno...
I tant. És increïble, no?, això que dius. Però, clar, jo precisament he volgut que vinguessis tu, que ets una persona jove, sense tabú, sense prejudicis, perquè ens expliquessis, no?, què tal que se viu la sexualitat sense tot això, o si realment encara teniu també prejudicis, tabús i mites. Què en penses?
Sí, jo crec que sí, que encara queda moltíssima feina per a fer i per a desmuntar tots aquests mites que tu estàs dient, no? Que aquí és un tema molt important, perquè els mites són una de les coses que jo crec que, bueno, que té a veure amb la informació que tenim sobre la sexualitat i és una de les coses que ens limita molt a l'hora de viure les relacions sexuals i la nostra sexualitat, no? Mites, doncs, per exemple, si parlem de la relació sexual com a tal, doncs que la penetració és l'única via per arribar a l'orgasme, per exemple, o que si no arribem a l'orgasme, la relació sexual és un desastre. La
Sí,
responsabilitat, no?
digues, digues,
Veritat?
i
La
tant.
responsabilitat de l'acte sexual la fiquem a l'home, també, no? De com ha de guiar. Llavors, aquí tot això hi ha molta feina, no? I jo crec que encara existeix i que encara ens produeix, ens fa que ens apropem a les relacions sexuals de manera, pues, exigent o amb prejudicis.
Sí, a mi una de les coses que em sobta més o que crec que l'estrem més potser és allò del número de cops a la setmana, al mes, al temps, no? O sigui, valorar la qualitat d'una relació sexual en funció a la freqüència és un d'aquests mites, potser.
Total, totalment, clar. I de fet, moltes persones que demanen consulta terapèutica venen realment per un problema que té més a veure amb això, no? Amb aquest mite de, ostres, doncs jo hauria de mantenir relacions sexuals 2 cops a la setmana perquè és el que toca, però no puc perquè no es dona a la meva parella o perquè no em ve de gust, no? I moltes persones ho viuen com un problema, quan realment no és un problema, és més aviat una cosa que tu tens, un mite, no? Un estereotip de com ha de ser la sexualitat, com si hi hagués algo objectiu, una norma, algo que haguem de seguir tots de manera igual i homogènia.
Clar, per tant, sembla ser que, pel que em dius, la sexualitat seria totalment subjectiva.
Molt, moltíssim. Això no vol dir que no ens influeixen molts factors socials, culturals, polítics, econòmics. Al final som éssers socials i la cultura i l'aprenentatge ens defineix, no? Però la manera que tenim de viure la nostra pròpia sexualitat és subjectiva i és molt individual i està bé que trobem aquesta pròpia manera de viure-la, no? De connectar amb el nostre propi plaer.
Clar, però suposo, no sé si estaràs d'acord amb mi, que és necessari, abans de connectar amb el teu propi plaer, tenir una mica la dinàmica de connectar amb tu mateix, ni que sigui per saber què t'agrada o com estàs, o si estàs cansat, o si realment et ve de gust, o si realment et vindria de gust una altra cosa.
Sí, totalment. Aquí entraríem en el tema de l'autoconeixement, no? I del mirar cap a dins, que abans deies també, no, tu? I sí, és que si, primerament, si no som capaços de desconnectar de lo mental, d'aquestes preocupacions, d'aquestes angoixes, és molt difícil que ens connectem amb el cos i si no ens connectem amb el cos, difícilment sabrem el que necessita, no? I el que ens està demanant. I
Clar.
digue'm, digue'm.
Què ens proposaries com a eines per poder connectar? Jo penso que potser ara, després de l'experiència intensa viscuda, cadascú ha viscut la seva sexualitat d'una manera, no? I com sempre dic, tantes maneres com persones hi ha en el món. Per tant, és impossible donar consells que ens siguin aplicables o en plan tipus recepta. Però sí que jo voldria exposar una reflexió que sempre faig, no? I és que la sexualitat és una funció corporal per la qual el cos necessita tenir energia de sobres. Perquè és una funció de luxe que, de fet, es guarda per reproduir, en principi. Llavors, què passa quan hem estat estressats, no? És com que no hi ha energia de sobres, o si hi ha por o si hi ha preocupació, el cos està fomentant tot el seu canvi energètic a nivell del cervell. Llavors, és normal no tenir ganes quan s'està estressat, quan s'està cansat o quan s'han viscut situacions intenses. Què en penses?
Total, hem de pensar que l'estrès és l'enemic de les relacions sexuals, no? I si estem nerviosos, si estem preocupats, la nostra atenció estarà posada en tot allò mental. Llavors, el nostre cos no estarà tranquil, no estarà relaxat, estarà en tensió. Llavors, no gaudirem i possiblement no ens excitarem, perquè la nostra atenció, la nostra energia, com tu deies, no està a lo vital, no està a lo corporal, sinó està més en lo mental, no?
Clar, i a més això, la disposició tampoc serà favorable. Com proposaries, després de venir d'on venim en aquests moments, tornar a connectar? Jo crec que tots tenim moltes ganes de gaudir, de viure, de sentir l'estiu, no? De tornar una mica a recuperar allò que d'alguna forma se'ns ha pres. Almenys jo ho sento així, no? És com una primavera que ha volat i de cop ja és estiu. I és com molt la necessitat de tornar a sentir l'aire a la cara, l'escalfor al cos, les fulles sota el terra. Com ho faries per connectar amb el plaer de sentir?
Sí, de fet, és que jo crec que venim d'un moment on han viscut moltes emocions de caràcter negatiu, també n'han viscut de caràcter positiu, però han viscut com una muntanya russa, no?, d'emocions, on la por, la ràbia, la tristesa, bueno, l'alegria, però d'un caràcter molt, molt intens, no? I lo característic també del confinament ha sigut aquest aïllament del contacte amb l'altre. Hem passat de poder anar, per exemple, al supermercat, algo molt quotidià, i passar pel costat d'una persona com si res. Ara l'altre és més aviat com un enemic, no? Inconscientment està la idea de, ostres, l'altre no es pot tocar. I això d'alguna manera ens influeix, no?, a la relació que tenim amb els altres. I també com a éssers socials, que necessitem, alguns més que altres, el sentir afecte, no? Llavors, bueno, jo crec que adaptant-nos ara a les circumstàncies que estem, que hem de seguir mantenint les distàncies de seguretat en entorns que no siguin familiars i propers, buscar altres maneres de potser manifestar aquest afecte a través de la paraula, a través dels regals, a través d'un missatge, a través del que sigui, no? Però trobar aquesta manera personal i creativa de mostrar afecte, perquè comencem una miqueta a sortir, no?, d'això.
Clar, és molt bonic això que dius, no? Perquè quan parlem de sexualitat, clar, tothom imagina el que ens han venut com a sexualitat. I tu ne parles molt dins del teu Instagram, no?, que la sexualitat no és el porno que ens han venut, ni molt menys. Llavors, clar, quan comences a parlar de comunicació dins de la sexualitat, entres en un altre món que sembla desconegut, però és que en realitat és el que alimenta aquesta sexualitat, entenc.
Sí, el tema de la comunicació i la sinceritat amb l'altre, no? El connectar, que no té per què ser d'una manera purament corporal, sinó el connectar emocionalment amb l'altre, sí, és molt important.
Clar, perquè ara ens trobarem amb la mancança de que físicament hi haurà aquesta distància, hi haurà aquest impediment, hi haurà la desconfiança si són persones noves amb les que no saps o t'agradaria relacionar-te, però sempre hi haurà una mica la por aquesta de què passarà. Potser és el moment de realment donar-se temps per pausar, no?, aquella sexualitat de aquí te pillo, aquí te mato, que han venut, i no per tothom és satisfactòria o no ho és en tots els moments, i a fomentar més tot el que és cuidar la comunicació i la connexió que et permet realment conèixer-te a tu i a l'altra persona, no?
Sí, és molt interessant això que dius, no?, de no establir-ho com una no vendre com una manera de que tothom hagi de connectar d'aquesta manera, però sí trobar espais per a connectar així, no? De no sempre recórrer a les mateixes maneres de connectar la nostra sexualitat, als mateixos estímuls, sinó buscar maneres diferents, més exploratòries i que tinguin a veure més amb la connexió amb l'altre, sí.
Clar, en aquest sentit, què proposes o què diries? Com se podria fer? Com podríem explorar dins d'aquesta sexualitat més plena que d'alguna manera ens ajudi a connectar amb el plaer?
Bueno, jo crec que el principal i per on hem de començar és per l'autoconeixement. I això vol dir, té a veure amb l'autoerotisme, no? Quan parlem d'autoerotisme, és un ventall molt ampli de conceptes. Però la idea principal és, si nosaltres no coneixem el nostre cos i no coneixem el nostre plaer i els nostres desitjos, és molt difícil poder manifestar a l'altre, poder comunicar què és allò que ens agrada i, per tant, viure-ho de manera plena o satisfactòria. Si nosaltres no ho sabem, doncs no podem demanar-ho, no? Llavors, ha d'haver un exercici de connexió en un mateix i d'exploració en l'autoerotisme. I això, jo proposo diferents coses. Per la part potser més social, més cultural, l'explorar una mica quins mites tenim en relació a la sexualitat, no? Quina ha sigut la nostra història sexual, les experiències que han viscut. Potser estem arrastrant experiències que han viscut anteriorment i les estem traspassant a la nostra parella actual o ens estem confonent, no? Llavors, això per la part més social, potser de fer una revisió, no? de què és per nosaltres la sexualitat i com ens ha influït a la nostra vida. I per altra banda, explorar el nostre desig. I explorar el nostre desig no vol dir masturbar-nos i arribar a l'orgasme i ja està, ja he acabat. Que es pot fer i és una manera que a vegades necessitem, no? Però trobar espais per explorar el nostre desig de manera diferent. I això ho podem fer, per exemple, doncs, a la masturbació, provant intensitats diferents, no buscant arribar a l'orgasme, sinó és més aviat l'actitud de què m'agrada, què tinc aquí entre les cames, què és això que tinc, no?
Llavors... Bueno, començant per aquí, perquè les dones amb això anem molt malament, molt malament, jo molt. Penso que... Fins ara hi ha persones que he descobert que no sabien quina era l'anatomia real del clítoris. I és que tu preguntes i ningú te'l sabria dibuixar. Ara, tothom sabria dibuixar un penis, claríssimament, no? També tinc dubtes si sabríem dibuixar la part que hi ha dins de tot el que és l'aparell reproductor masculí. També tinc dubtes, eh? Però tret d'aquí... és molt nou tot el que sabem del clítoris a nivell anatòmic. Ja no dic que es permeti l'exploració o que tots els lastres que s'arrastren en quant a la masturbació femenina, per exemple, no? Però de l'anatomia del clítoris, què ens podries explicar?
Bueno, doncs jo crec que has donat en el punt, no? Que és el clítoris. I també la tasca que tenim i la tasca que tenim les dones d'explorar això primerament veient i observant els nostres genitals, la nostra vulva, que no, a vegades és que no hem fet l'exercici de mirar-la, no? I de com és, què té. Llavors, en relació al clítoris, que és un òrgan superespecial i molt important perquè està destinat únicament, la seva funció és per donar plaer, estem parlant d'un òrgan que fins al 98, fins al 1998, no es descobreix l'anatomia completa d'aquest, que va ser descoberta per la Ellen O'Connell.
Llavors, clar, o sigui, m'estàs parlant de fa 20 anys. O sigui, fa només fa 20 anys que sabem que el clítoris no és un botó, sinó que és com una piràmide i és un òrgan complex. Sí? M'estàs dient que només fa 20 anys i que Leonardo da Vinci va pintar dibuixos d'anatomia fa 500 i ja se sabia tot. És increïble.
Sí, alguna cosa allí, bueno, no interessava, suposo, no? Explorar sobre el desig femení. Llavors, aquí està, no?
O sigui que anem amb desavantatge brutal.
Total, per això ens hem de posar les piles ja, perquè ens hem d'actualitzar, no?
Sí, llavors... suposo que, disculpa, que la teva tendència és aquest rebot, no?, de dir, ostres, i és que hi ha una gran diferència en quant a continguts, exploració, aprenentatge i potser... Soc feminista, però perquè reivindico una igualtat que no té a veure amb el gènere, sinó amb recuperar el que és nostre, no?
Clar, algo molt bàsic, no? Que és la nostra anatomia i el nostre plaer. Clar, això és interessant perquè hem de pensar que fins fa molt poquet i a dia d'avui encara seguim vivint en aquesta idea estereotipada i sexista, la dona, la funció que ha tingut a nivell de sexualitat ha sigut més aviat reproductiva i enfocada al desig masculí. És a dir, la dona ha estat posicionada com a objecte de desig i no com a subjecte de desig.
Amb la qual cosa... encara hi és a nivell de publicitat, encara continuem sent dones objecte. Comença a haver homes objecte, però amb un tant per cent molt, molt diferent, no? És brutal, és que estem al 2020. I sí, seguim sent la propaganda.
Sí, seguim reivindicant que nosaltres també desitgem, nosaltres també tenim plaer i que també el volem satisfer, no? Igual que ells. Al final és algo així, és molt simple, jo crec, no?
Clar, és molt simple, però amb una càrrega de culpabilitat, de prejudicis, de història, no? De moralitat, que no és tan senzill eliminar-la generació i generació endavant. Vull dir, s'ha de fer una feina, penso jo, a nivell educatiu i a nivell divulgatiu.
Total, el que acabes de dir és molt rellevant, no? La necessitat d'una educació sexual de qualitat de la que careixem i de la que sabem que la majoria de joves actualment estan creixent amb una educació sexual, que és la pornografia, i que la pornografia no és que tingui la culpa, sinó és que si la pornografia es converteix en la nostra educació sexual, confonem la ficció amb la realitat, no? I aquí és on arriben els problemes, perquè, com sabem, a la pornografia no es mostren relacions sexuals reals i la visió de la dona també està molt estereotipada, molt reduïda a l'objecte, relacions sexuals molt violentes, on el consentiment no hi és present, l'ús del preservatiu, etc. Llavors, falta molt aquesta part d'educació sexual que el que faci és visibilitzar o fer o donar una idea més realista de lo que és la sexualitat enfocada a lo que és el consentiment, no és no, molt important, amb el respecte, l'empatia i el plaer, no?
Sí, i sobretot una cosa, no? És a dir, que parlem de respecte, parlem d'empatia amb qualsevol tipus de sexualitat, no? Tenint en compte la diversitat que hi ha avui en dia. Ja no és femení o masculí, sinó, bueno, cadascú és lliure de sentir, però sempre que hi hagi això que dius tu, no? Una sexualitat positiva des del respecte mutu, per descomptat, no? Sí que em va agradar molt, no, el que referenciaves al teu Instagram quan parlaves del porno femení, no? Perquè és com continuem amb la mateixa càrrega que tenim que aguantar les dones, no? De que, bueno, el sexe és el porno que ens venen, però resulta que també hi ha porno femení, però és que resulta que on el trobes, no? O quina divulgació se n'ha fet, o per què hi ha porno femení i masculí? Comencem per aquí, potser. Sí. Què et sembla? No,
la idea, aquí crec que hi ha una confusió, perquè no és tant pornografia femenina, sinó és pornografia feminista. Llavors, a dins de la pornografia feminista no inclou només pràctiques femenines, sinó que veus un ampli ventall de relacions sexuals diferents, on hi ha cossos diferents, on hi ha maneres de viure la sexualitat molt diferent. Llavors, això és lo interessant del porno feminista, que trenca una mica amb el porno convencional, però no el deixa, aprofita els recursos que podem obtenir i el plaer i el desig que podem obtenir de la pornografia, però el que fa en definitiva és mostrar la sexualitat d'una manera més realista i d'una manera més variada i més rica, no? El que sí és cert és que totes aquestes pàgines acostumen a ser de pagament. En canvi, la pornografia convencional és gratuïta, però clar, hem de replantejar-nos també quin efecte té a la nostra sexualitat i el nostre erotisme i també pensar doncs, en què volem invertir certs diners, no?
Clar, i després també hi hauria el tema addictiu de la pornografia gratuïta, no? O el tema addictiu en quant a aquests continguts. Què en dius d'això?
Bueno, doncs sí, aquí és on està el problema, no? Que quan l'ús de la pornografia no té per què ser disfuncional i no té per què afectar la teva sexualitat de manera negativa, però quan hi ha un abús, com en tot, doncs allí hi ha d'haver una intervenció, no? Lo millor seria una intervenció psicològica i terapèutica per a treballar allò. Però clar, el fet de que sigui gratuït i que tu en un mòbil directament un nen de 10 anys pugui accedir a la pornografia de manera tan ràpida i tan poc controlada, doncs, bueno, té els seus perills i un d'aquests és l'addicció i la dificultat després de tenir relacions sexuals reals, no? Perquè si creus que la sexualitat és el que veus a la pornografia, quan arribes a la realitat no entens res, perquè no té res a veure. Llavors, segur que hi ha frustració i segur que hi ha disfunció sexual, no?
Sí, jo sóc del parer que a nivell educatiu s'hauria de fer molta feina, no? Però no, no tant en el fet d'incloure una assignatura que fos sexualitat, sinó que jo parlaria fins i tot de comunicació humana, no? És una mica realment com et comuniques amb tu mateix, quina finalitat té relacionar-se amb l'altre i a través d'aquí parlem de sexualitat i de comunicar-se, no? I de com arribar a l'altre a través del plaer i del plaer compartit, no?
Sí, és cert. No sé quina seria la manera, si seria una assignatura o el que sigui, no? Però el que està clar és que la sexualitat fins ara s'ha vist com algo més aviat punitiu, és a dir, com algo restrictiu, no? De que està malament, i hem de sortir d'aquesta idea i hem de donar informació. Perquè al final la informació és poder i que amb allò les persones puguin donar un ús, no?, responsable de la seva sexualitat.
Clar, Anna, el que passa és que potser ara precisament estem sobreinformats de tot, no? Llavors, el meu dubte seria com canalitzar i contextualitzar aquesta formació que ja no els nens, sinó els adults necessitaríem per reformular aquesta sexualitat i convertir-la en una sexualitat constructiva, no? És a dir, com a adults, desfer-nos de tot allò que no ens està servint i que ens està fent mal per tal de poder construir en els futurs adults coses que ja siguin més sòlides, no?
Sí. Sí, la idea és més aviat és parlar-ne, no? Almenys. Que no es
posar
quedi
paraules.
Com un silenci. Exacte. Que no es quedi com un silenci, perquè per molt que les coses no es parlin, segueixen allí i estan allí. I si no es parlen, al final pot ser que siguin més negatives, no? que si es posa paraules, com tu deies.
Sí, jo em trobo molt, per exemple, a la consulta, clar, la gent quan ve amb estrès o quan ve fatigada o quan ve cansada, és fàcil que hagin perdut la libido. Llavors, clar, és, uf, jo fa molt de temps que no tinc sexe, no? Però és que això acostuma a ser molta gent, quan la majoria té la impressió de que tothom té sexe cada dia i fantàstic i estupendo i, bueno, és brutal. Però es guarda en silenci, com que fa vergonya, com que no se pot dir o com que el que se diu és, bueno, una fanfarronada perquè no, ningú s'atreveix a confessar la seva realitat perquè fins i tot està mal vist dir si en tens molt, si en tens poc, no? És com s'ha creat un fals núvol d'idees mentides, no? Que al final potser la gent encara se sent pitjor i no ajuda.
Clar, perquè al final si compartíssim experiències, això no vol dir que haguem d'estar tota l'estona parlant sobre la nostra vida íntima i amb tothom, no? Però sí que si no fos algo tan tabú i poguéssim comunicar-ho, moltes vegades potser tenim una idea al cap que no podem treure'ns-la i que fa que ens impossibilita sentir aquest desig i ho parlaríem amb una companya, amb una amiga, i al moment de verbalitzar-ho potser l'altra persona diu, ostres, doncs a mi em passa el mateix, o ostres, jo ho he vist d'aquesta manera, i pot fer que canvi, no?, aquesta idea i que es comparteixi, que d'allí es construeixi alguna cosa i tal.
Sí, però jo veig que encara hi ha, no sé si la paraula seria restricció, a l'hora de tenir una llibertat personal per poder compartir o expressar. M'imagino que també està molt relacionat amb el que tu dius, no? Perquè necessites poder compartir i expressar amb algú que pugui estar en un nivell similar al teu i pugui construir, no? Llavors, d'alguna forma també has d'escollir amb qui et relaciones, amb qui et comuniques i amb quin tipus de persona comparteixes algo que per tu no deixa de ser íntim també, oi?
Exacte. Un entorn de confiança, un entorn proper, no? Que tu et sentis còmode per a poder expressar coses que tenen a veure amb la teva intimitat, no?
Clar, vosaltres, a la consulta de psicologia i salut sexual, com ho enfoqueu? O sigui, quines persones podrien beneficiar-se de la feina que feu i si és necessari per tothom o no? Què en diries?
Bueno, jo crec que la clau està en el malestar, no? Que és algo molt subjectiu, però que jo crec que és bàsic, no? A l'hora de si tu tens unes pràctiques sexuals o un tipus de vincle en la teva sexualitat concreta, però tu no et genera malestar, la teràpia és difícil que pugui tenir algun efecte perquè ni la pròpia persona ho viu com algo negatiu, amb la qual cosa no hi ha possibilitat de treballar allò a través de la teràpia, no? Llavors, el malestar seria un requisit, no? Que hi hagi qualsevol aspecte que tingui a veure amb la teva identitat sexual, amb la teva orientació, amb les teves relacions, amb alguna disfunció sexual o alguna problemàtica interna que faci que visquis algun aspecte de la sexualitat de manera molt negativa i que vegis que per tu mateixa no pots, et bloqueja, no? Seria la paraula com que és un tema que està molt bloquejat, que et genera molt malestar i t'afecta el teu dia a dia.
Mm-hmm. Això és interessant, perquè d'alguna forma allò que no s'expressa o que la persona viu amb malestar no deixa de generar estrès, no deixa de generar una incomoditat que si d'alguna forma no li poses paraules i no ho encamines, tampoc se soluciona i segueix augmentant aquest malestar, no? Per dir-ho així.
A vegades també el malestar sexual no deixa de ser un símptoma d'alguna cosa potser més profunda de la persona. Llavors hauríem de valorar cas a cas de lo que es tracta, no? Però és interessant que sigui, a vegades pot ser que això, no? Que vegi que el tema central sigui la sexualitat, però després comences a treballar i veus que acaben sortint aspectes més profunds de la persona.
Sí, i tant. Jo crec que la sexualitat no deixa de ser una expressió del teu màxim potencial, no? Si tot va bé, doncs tot rulla, però quan alguna cosa falla en la persona o, molts cops, amb la confiança, amb la parella, quan és una parella estable, digue-li confiança o digue-li la relació, no? De vegades hi ha ferides a nivell emocional que potser no es curen i que generen aquest distanciament. I al final el problema no està en la sexualitat en si, sinó en aquella ferida, en aquell allunyament o en aquella situació que no s'ha reparat, no?
Exacte. Quan estem parlant sobretot de parella, això que has dit és molt important, no? Que a vegades la sexualitat no deixa de ser una expressió d'una problemàtica més de parella o individual, no? Dels membres de la parella. Llavors, és això, no va separada de lo que som, la sexualitat, sinó que forma part de nosaltres i és una expressió de moltes coses i de la nostra personalitat, dels nostres conflictes interns, de tot, no?
Clar, aquí és important, no?, una mica contemplar la visió de la persona com un ésser totalitari, no? O sigui, la sexualitat no va per un cantó, la ment no va per un altre, les emocions no van per un altre i la malaltia tampoc va per un altre. És a dir, per separat no podem fer un tratge a mida. I encara s'actua molt intentant reparar les peces per separat, penso, eh?
Sí.
I crec que aquí hi ha un error important, no? Potser ara parlem de sexualitat, però també en molts altres aspectes.
Sí, total, no? Aquesta separació del cos amb la ment, no? Podríem trobar aquí però total, no? De com dos coses completament diferents, no? I el meu cos és allò i jo sóc una altra cosa. No, és que és una, no? I són coses que s'influeixen les unes en les altres, no? I sí, i jo crec que també hi ha una part molt, molt separada, no?
Sí, jo ho veig quan les persones, no, me diuen, però jo estic bé, però jo em trobo bé. Però clar, la libido m'ha desaparegut fa molt de temps. I tenen una edat raonable amb la que això no hauria de passar. Tampoc, no sé si tu estàs d'acord, no crec que hi hagi una edat raonable amb què la libido s'hagi de perdre o no, perquè seria potser part d'un altre dels mites, no?
Exacte.
I totes les connotacions que comporten aquest mite. Llavors, aquí hi ha una altra càrrega que, segons les etapes per les que passes, se suposa que has de tenir més sexe o menys sexe, no?
Exacte.
En funció de l'edat que tenim, cosa que també influeix. Digues.
Perdona. que dic com si fos algo molt objectiu, no? Arribes a aquesta edat i el desig desapareix, no? Màgia.
Sí, o al revés, o potser estàs en pleno apogeo de joventut i uah, això hauria de ser la canya, i resulta que és un desastre perquè la persona no se coneix, no té confiança en l'altre i encara s'està començant a descobrir. Llavors, clar, tot això jo crec que genera una pressió, que és el que deies al principi, no? Que dins dels prejudicis també la sexualitat sempre s'ha viscut amb pressió per molts aspectes, no?
Total. És que, de fet, jo crec que ens apropem a les relacions sexuals amb moltes exigències i molta pressió. En relació, podríem dir que aquí el sexisme té un efecte molt concret, eh? Parlaríem de cada situació de manera individual, però en relació a la idea que tenim d'home i de dona, no? A l'home és com que, per exemple, té l'atribut de ha de complir, no? O ha de durar molt la relació sexual, o inclús el tamany del penis és algo molt important, ja sigui, i que causa moltes frustracions als homes. I nosaltres, com a dones, també ho fem, també tenim aquests prejudicis. I la dona potser tindria com més prejudicis a l'hora de complir, no? De bueno, he de fer això, me toca fer això, de no dir què ens agrada, perquè com dèiem abans, com no sabem el que ens agrada, perquè no ho hem explorat, perquè no ho sabem, llavors difícilment diem, ei, que jo vull això, que a mi m'agrada això, llavors acceptem relacions sexuals a vegades amb dolor, o fingim per acabar l'orgasme perquè l'altra persona no s'ofengui, per exemple, o el sentiment aquest de culpa a l'hora de tenir plaer, no? Quan tenim plaer pot venir un sentiment de culpa de no, és que no està bé, no està bé que tingui plaer. Llavors, aquí hi ha tota aquesta carga que té a veure amb aquestes exigències que ens fiquem i que fa que al final no gaudim, no?
Ostres, és que sí, gairebé el que sembla més complicat és treure's tot això de sobre, no? I connectar. Jo penso que també hi ha un tema important que no sé si ens donarà temps a parlar-lo avui, però segurament ens trobarem més cops, que és tot el tema de la química i la química hormonal, que tot i que formi molta part a nivell extern sembli que sigui completament fisiològic i químic, crec que estem encara molt lluny de conèixer com funcionem, no? A nivell energètic, a nivell de connexió química, de connexió hormonal. Potser s'ha investigat molt a nivell masculí, però jo crec que les hormones femenines són tan complexes que ens queda molt per descobrir, no? I és com que anem en carro encara amb totes aquestes coses.
Total. I el cicle, no? Perquè nosaltres som cícliques. Llavors, l'afectació hormonal és diferent que la dels homes. Llavors, això també té una... Ha d'haver aquest coneixement de com ens afecta depenent de la part del moment del cicle en el que estem, per també reconèixer una mica més, ostres, doncs avui estic més eufòrica, clar, és que, bueno, pot ser, no? Perquè hi soc més canviant. No és que siguem llunàtiques perquè... sinó és que internament també tenim un rellotge diferent que ens fa ser més canviant a totes les etapes del cicle, no només a la menstruació, que a vegades és que hi ha aquest mite i aquest estereotip de és que tens la regla. Bueno, no, és que tinc la regla, estic preovulant, estic tenint ovulació, estic premenstruant, vull dir, cada etapa...
Clar, i tot això molesta, no? Tot això molesta, sí, i com a més no, ni tan sols coneixem nosaltres com gestionar-ho, perquè és molt canviant i és així. Cada cop tenim més informació, cada cop les nenes creixen amb una visió una mica més oberta de tot el que representa, no?, el cicle menstrual, però sí que és veritat que els nostres rellotges interns són ben diferents. Llavors, clar, és allò de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Aquesta és la realitat. I partim d'aquí, que és un entre un milió de coincidir amb una química el mateix dia, al mateix moment. I la resta sí. Ja forma part de la compenetració dels astres, no? O de la química ambiental o de lo feliç o de ple que et puguis sentir, no? No sé, eh? Clar, és tot un món i penso que és important posar aquestes paraules per treure-li ferro a l'assumpte, però posar informació que no desinformació, no?
Sí, és important també una informació, no?, que tingui a veure amb la realitat i deslligar una miqueta de tota la moral, que portem arrastrant del esto está bien y esto está mal, no? I a vegades jo crec que el fet de pensar de que la sexualitat, depenent del moment històric i depenent de la cultura, és superdiferent, al igual que l'ideal de bellesa, al igual que tot el que engloba la sexualitat, ens ha d'ajudar a veure que en el pla psicològic, en el pla emocional, no hi ha res positiu o negatiu en relació a la sexualitat, sinó que hi ha una càrrega social molt important i cultural necessària per ordenar la societat, perquè si no seria un caos, però que això ens ha d'ajudar a vegades no donar-li tant de pes en aquesta part cultural i trobar una mica més la nostra part subjectiva de tot això.
Sí, aquí és on d'alguna manera recuperem a l'inici per ja anar concloent, perquè ens podríem estar hores i hores. Ara és com fer una esbandida de les coses que ens estan interferint i posar consciència de que després d'un temps en el que ens hem quedat cohibits i coartats, ara toca recuperar la salut connectant amb tot el que representa el plaer de la vida, el plaer de gaudir, ja no només de la sexualitat, sinó de la vida en si, oi? I és com, a partir d'aquí, buscar de quina manera tot això es pot reprogramar i regenerar, perquè cada cop tinguem generacions més saludables en aquest sentit.
Exacte, buscar la manera, no? Trobar, però bueno, el principal és les veus que ja s'estan aixecant i estan dient, ei, que aquí hi ha molt a dir, que aquí hi ha molt a construir, i això ja és molt.
Amb això, felicitar-te per la feina que fas i per tota la divulgació que per la teva part estàs encetant, no? Jo encantada de compartir amb tu, perquè bueno, la nostra diferència generacional ens permet compartir amb diferents perspectives, que penso que això també és enriquidor, no? El relacionar-se amb diferents perspectives d'edat que puguin aportar i enriquir-se mútuament. Crec que no es tracta d'excloure, sinó d'incorporar i de veure com els uns als altres ens podem ajudar moltíssim en aquest sentit.
Cert, totalment, totalment. El comunicar-te en altres generacions, exacte, i el fet de veure altres vivències, altres maneres de viure la sexualitat, altres problemàtiques, altres visions, bueno, jo crec que sí, que és enriquidor.
Clar, i tant, avui, a més, amb l'obertura de tota la diversitat, és alguna cosa que si no parles amb les persones que senten diferent o viuen diferent o viuen d'una manera, per no dir diferent, no pots integrar allò com una normalitat, tampoc ho pots conèixer i no pots fer que formi part de la teva vida com una cosa que forma part doncs, de la pròpia diversitat, no? I aquí sí que des de la Ciutat que Cura es fomenta sempre aquesta comunicació des del compartir, des de generacions en generacions, perquè s'ha de donar valor al que puja i al que està més amunt i al que està al mig, perquè tothom té la seva funció, no? I en la nostra cultura això no ha estat així i penso que s'ha de matxacar moltíssim que la gent que té una experiència i una saviesa té molt a dir i aquesta saviesa s'ha de compartir, perquè precisament des de la seva experiència no hi ha coneixement teòric que s'hi posi, no? I també des de l'alegria i des de la frescor que la joventut i des de la innocència que permet obrir-se, també s'ha d'aprofitar, no? Tot aquest coneixement i tota aquesta riquesa d'aquest intercanvi a nivell d'experiències de vida, no? O sigui que molt a dir, moltes paraules per posar. Donem moltíssim, moltíssim les gràcies, Anna, per haver compartit una miqueta, ja sé que només és una miqueta i que molts haureu dit ja està, però és que teniu el temps que tenim i segurament planificarem més jornades, més sessions, més seccions com aquesta per poder aprendre més coses i descobrir cada dia coses noves que segur que ens enriqueixen. Gràcies, Anna, per haver estat aquí avui. A la Ciutat que
Cura. I a tu, Mercè.
Una abraçada ben forta. Gràcies pels nervis que has passat i espero que puguis distreure't, alleugerar-te i gaudir amb tot el que la vida ens espera i aquest estiu ens espera. Sí? Doncs
exacte.
La propera, Anna.
Una abraçada, adeu.
Una abraçada, adeu.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing.
Avui, l'Anna, com a psicòloga i jo com a infermera, hem volgut introduir la sexualitat d'una forma fresca i nova. Però som conscients que hi ha molta feina a fer i que tots tenim dubtes i preguntes, experiències viscudes que calen una escolta individual i una mirada més profunda. Però hem començat, i això és el principi, posar paraules noves, posar i construir camins, camins cap a una vida plena. Això no s'acaba aquí i és molt possible que en una ciutat que cura, la comunicació formi part d'una nova secció on tots podrem aprendre coses que ens ajudin a sentir-nos més forts i més lliures. Trobareu més cançons per fer ambient a la nostra llista de Spotify, La ciutat que cura. Em trobareu a l'Instagram. A l'Anna Mirabete la trobareu a @feministapero. I a mi, @laciutatquecura i @mercè_milan. Us desitgem un estiu ple de passió, un estiu càlid, un estiu ple de postes de sol i de sopars en companyia. Us desitgem banys de mar i pluges de carícies. Una abraçada ben forta des de La ciutat que cura. And baby boys. Happy, 'cause man, he makes them toys.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.